Bon dia, Catalunya. Ho sentiu? No, no és el silenci. És un exèrcit de nens i nenes que tiren petards i coets a tort i a dret sense mirar qui ho ha parit. Al programa obrirem la caixa dels trons de les comunitats autònomes i veurem per què alguns partits no veuen amb massa bons ulls això de regular el preu de l'habitatge. Les costes gallegues i el drama del Prestige ens faran recordar el nunca mais. El Gerard el repescarà en el seu abans informatiu, mentre que l'Alba demostrarà d'una vegada per totes que la lluna també té arrugues, baixa com tots. Les notícies, un programa que no és d'actualitat. Bon dia, Gerard Sánchez.
Bona tarda, Gregori.
Bon dia, Alba Roda.
Bona tarda.
L'ús de pesticides prohibits es consenteix en la majoria de grans explotacions espanyoles.
Això és el que ha revelat un informe preparat per diferents organitzacions ecologistes que veu un clar descontrol en els tractaments químics agraris. Tot i que existeix una normativa europea que regula l'ús de productes no autoritzats, el reglament de fitosanitaris, l'Estat espanyol no en sanciona el seu incompliment, posant en perill la salut pública i la destrucció de l'entorn natural. Si bé aquesta normativa regula molt bé els tractaments químics en l'agricultura, associant la seva aplicació a motivacions concretes i establint terminis d'execució, les multes no arriben i els grans agricultors n'abusen sense penalització. Això crea un gran perjudici per als petits conreus i també per la salut, ja que la ingesta de fruites i verdures, tractats amb productes fitosanitaris no autoritzats, pot provocar malalties com el càncer.
L'expulsada de catifes en algunes comunitats autònomes, com la de Madrid, posa en evidència l'infrafinançament de la sanitat pública.
Aquesta és la realitat que viuen milers de madrilenys i madrilenyes, ja que el seu sistema sanitari, abastament privatitzat, fa aigües per tot arreu en encapçalar una de les menors inversions de sanitat pública, destinant 1.400 milions menys a centres d'atenció i hospitals que els tocaria per habitant. Això fa que la comunitat gaudeixi d'una mala salut sanitària i que els amics i propietaris de clíniques gaudeixin d'una barra lliure a l'hora de fer-se amb concerts i convenis després de la reforma del 97. La sanitat concertada sempre ha estat molt atractiva per a la corrupció, però després dels escàndols en les comunitats valenciana o la mateixa comunitat de Madrid, la desinfecció s'ha anat produint a marxes forçades i els xiringuitos s'han deixat només per als gelats.
El Partit Popular vol tombar les mesures per al control del preu del lloguer portant-les al Constitucional.
Amb l'argument de no ser una mesura necessària ni urgent, el PP ha obert el primer pols amb l'executiu socialista, ja que el Real Decret aprovat el passat dia 1 de març, que regularia els contractes de lloguer de vivenda, no sembla anar en la línia dels populars. L'ampliació de la vigència dels contractes de 3 a 5 anys i l'augment de la renda subjecta només a l'IPC no semblen ser bones mesures pel partit de Casado, ja que això els faria perdre diners quan vulguin llogar la seu central del partit a Madrid per posar-hi un Zara. L'habitatge avui en dia és un problema més greu en les ciutats grans i tractar aquesta realitat de no urgent i necessària podia ser el mateix que els devia dir l'arquitecte quan el partit va proposar-li de reformar la seva seu amb diner provinent de la Caixa B de Gènova 13.
La que sí que ha fet reformes a casa per ampliar la cuina i no li ha costat ni un duro és la nostra àmplia, amb vistes i de concepte obert, Esperança Martí. A ella segur que no l'enganyen amb això de la superfície útil.
Per això i perquè a certa edat això de tenir banyera ja no es porta, truquem ara mateix al telèfon de l'Esperança. De l'Esperança Martí. Anem.
Acabeu de trucar al telèfon de l'Esperança. De l'Esperança Martí. Ara mateix no us puc agafar el telèfon. O sigui que si voleu dir algun missatge o sabeu com s'arriba a l'estació de l'AVE de Tarragona, feu després del pip, eh?
Sí, sí.
Pip!
Sí, 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 totalment. Esperança.
Hola, hola, hola.
Deu estar de viatge, Esperança. Deu estar de viatge. Esperança.
Ai, oli, oli. Ai, quin ridícul. Ai, mira, anava per la cuina i l'ha enganxat al vol. Digui, digui.
Molt bon dia, Esperança, que va de viatge, no?
Ai, com ho has sabut?
Home, ho ha dit el contestador.
Ah, pues sí, és que fem un viatge de viudes. Ah. Anem a Egipte.
A Egipte.
Fem un crucero pel Mediterrani, el Nilo, los Tutankamón, les piràmides, fira com la Cleopatra.
Ai, mira,
com la Cleopatra, però amb una mica de motor, perquè així no s'hi anava.
Home, Cleopatra tampoc no va córrer massa sort, eh? No sé si voldria ser com ella, jo.
Mira, això d'anar de viatge, te diré que és un lío. La veritat és que des de la lluna de mel amb el meu Mingo, ai, el meu Mingo, un pal descansi,
sí, sí.
Que no he fet una maleta per sortir un cap de setmana. Bueno, un cap de setmana sí que el va haver de passar fora. A la Vall d'Hebron.
Ah.
El meu nen, que sempre ha sigut una miqueta guerrero, pues jugant al futbol un dia una mica més i perd el cap.
Ai, pobre.
I no vull dir que quasi que s'oblida de fer els deures. No, no, que perd el cap literal. Literal. A mi això del futbol se m'ha fet una miqueta de respecte. I bueno, lo de volar també. Sí. Però quan penso en los temples d'or, les piràmides, el Nilo, un passeig en barca, la madre en blanc, los balnearios, el muchacho banicándome, jo dic això, no m'ho puc perdre.
I banyar-se amb llet de burra. Però crec que Egipte ja no és com el va deixar Cleopatra,
I tu què sabràs? Mira. És que potser ja has estat tu, Egipte,
Que mania,
has estat a tot arreu, tu? Mira, la Juli m'ha dit que allà fot molta calor i que hi ha molta pols. Normal, és que allò és tan gran que si vols tindre tot net, doncs, deu costar un rato. Clar. Oi, parlant de costar, tu saps el car que és això de viatjar? Que també et diré una altra cosa. A vegades, si vas estar buscant lloc a Barcelona, te surt més a compte fotre't a viure dins d'un creuer.
Sí.
Perquè no veus, els preus estan pels núvols.
Mira, els violins.
L'altre dia me vaig anar a comprar picardies per viatge. Ai. Perquè ja us he dit que a mi això m'ha d'anar preparada per tot.
Per si un cas.
Doncs me van fotre 140 euros, 140 euros. Si és que això de l'Eugenia Secret...
La Victoria Secret, vol dir.
Eugenia,
Victoria, Eugenia... Jo amb els borbons me foto un lío.
Ja, com tots.
Aquestes sí que estan pels núvols. Pels núvols el pa que no s'ha d'estar. Que tenim un rei que sembla un Playmobil, L'altre dia, escolta, l'altre dia és el que li van fer un retrato sentat amb una cadira de 80.000 euros. No el retrato, no la cadira. Mira, només veure el dic, ai, mira... Sí, sembla el meu Mingo quan se posava així perquè jo li havia de...
Esperança, no comencem,
Quan li havia de fer un ús de la corbata.
Ah, va.
Què et pensaves?
Ai, bueno. Ai, calla, que no us ho he dit.
No.
No sabeu qui ve per festes.
Ai, qui ve per festes?
La Rosalia. La Rosalia.
La Rosalia? Vols dir que ens ho podem permetre, això?
Sí, la Rosalia. Ja m'ha confirmat que ve el 14.
Ai,
mos ho passarem tan bé. Ai, deu fer 15 anys que no sortim juntes.
Però que la tindrà a casa teva, o què?
Ai, clar, no pas la deixaré al carrer. No. Ella sempre ha estat més de sonrisas i làgrimes, d'això, de cantar. Però jo soy más de sisi emperatriz. Estudiàvem juntes a les monges. Bueno, estudiava ella, perquè jo...
Però
que coneix a la Rosalia.
Ai, però que no t'estic dient que vam estudiar juntes. Ai, noia, sembles una miqueta justeta. Ara ella viu a Barcelona. Però en tinc un record, maco.
Esperança, que ens estàs confirmant que per festes tindrem la Rosalia, Que això és una bomba informativa, això és molt fort,
I dale, que no us ho estic dient, que ve a casa,
Doncs això s'ha de fer públic, no creu?
Home, la veritat és que sí. Qual és mi càmera?
No.
Home, estem a la ràdio, càmera.
Això no hi ha, aquí n'hi ha càmeres, Esperança.
A veure. Ciutadans i ciutadanes. I sobretot, mossos de més de 30 anys fan amunt...
Ja fa la crida,
Dos dones solteres de 50 i pico...
I pico...
Busquen balladors per les festes.
Però, escolta, la Rosalia no té 50 anys, que no és de la seva edat.
Escolta, guapa, sempre igual, Si vam estudiar juntes!
Però a veure, que posem ordre a tot això. Per festes no ve la Rosalia que coneixem nosaltres, la cantant.
Ah, jo què sé si vosaltres coneixeu la Rosalia... La que ve a casa meva és la Rosalia de Calacudella.
Ah, home, clar.
Ah, vale, sí. És que ens estàvem confonent,
Era la que pensava.
Ja hem sortit una mica de dubtes,
Jo de Rosalia tampoc n'hi conec massa.
No, nosaltres tampoc.
La de Calatendera
Esperança.
I quatre més.
Sí, gràcies, Esperança.
Alguns tres sí que es diuen Rosalia.
Doncs des del programa, i no ho tenim confirmat, no podem dir que la Rosalia ve per festes majors.
Bueno, no la Rosalia que tothom s'imagina,
Clar.
Clar, la Rosalia amiga de l'Esperança sí, però no és la que canta.
No, bueno, sí que canta, el que passa és que deu cantar les cançons de Sonrises i Làgrimes.
No fa el tratrà.
Imagina't que ve la Rosalia a Capçanes a les festes majors. Locos vos deixa.
Flipes,
Clar, això no ho podem confirmar des d'aquí. Si no, ho sentireu a Ràdio Falset. Segur que els informatius en fan ressò. El que sí que ens farem ressò ara mateix és de tota l'actualitat del 2002.
Sí, he trucat a Reus avui, mos han escrit per Instagram...
i la Mar de Reus, doncs, té el privilegi de fer aquest concurs.
L'últim concurs de la temporada, recordeu, eh? Sí. Podeu continuar a escriure-nos a Instagram i seguir-nos i compartir, doncs, les nostres fotos i stories, sisplau. Però fins la temporada que ve em sembla que això del concurs no podrà ser. De tota manera, tenim premi avui, també.
Sí, jo crec que també faran VIP l'any que ve, vull dir, no, espero que sigui una bona anyada, i tinguem aquest premi de la cooperativa Falset Marçà, pues a veure si l'any que ve també el tenim.
Molt bé, l'anyada del 2002 no sé com va anar, el que sí que podrem trobar són aquestes preguntes.
L'anyada de preguntes l'escoltem ara. Escoltem a la Mar.
Hola.
Mar?
Sí.
Te truquem de les notícies de Ràdio Falset per participar al nostre concurs, aquest abans informatiu, que aquest any mos n'anem al 2002 i et farem 6 preguntes d'aquell any. Estàs preparada?
Vale, preparada.
Vinga, va, doncs anem-hi, per la primera. L'1 de gener d'aquell 2002... surt una llei a nivell estatal que prohibeix la venda de quin dels següents productes? La gasolina amb plom, la marihuana o el salmó?
La gasolina amb plom.
Resposta correcta. La llei, tot i això, va ser impulsada i proposada per la Unió Europea per tal d'evitar l'emissió de les importants toxines que porta el plom i que, òbviament, són molt contaminants. Doncs comencem molt bé, anem a per la segona pregunta. Quin altre fet important, en aquest cas monetari, esdevé amb l'inici del 2002 a nivell europeu?
L'euro.
Correcte, que es posen en circulació les monedes i els bitllets de l'euro. L'1 de març es deixa de circular la pesseta, el cas d'Espanya, però molts països aquell gener ja van fer el canvi de moneda. Per tant, és l'euro, correcte.
Doncs hem començat força aquesta vegada, eh? 2 encerts i una cosa a destacar. Feia molts dies que el concurs no es feia en família.
Sí, és veritat, eh? Ja ho heu pogut escoltar, que de fons hi havia banda sonora.
Aquí hi havia suport.
Hi havia suport i suposo que això també ha ajudat una miqueta que comencéssim també, eh? Que és estrany.
La rapidesa també no li permetia buscar les respostes a la Wikipedia, però sí donar-les molt encertadament. 2-0.
Sí, sí. Doncs escoltem les dues següents, a veure si continua amb aquesta bona dinàmica a la Mar. Anem a per la tercera pregunta. L'any 2002 hi trobem el rècord a la major golejada de la història a un partit de futbol oficial. De quants gols va ser aquesta golejada? A, menys de 10. B, entre 10 i 20. O C, més de 20 gols.
La B.
Entre 10 i 20?
Sí.
Doncs incorrecte, va ser de més de 20 gols, però molts més. De fet, saps per quants va ser?
Per quants?
Per 149-0.
Què dius?
Són tots els gols que un equip va poder-se fer en pròpia porta en 90 minuts. I això va passar a Madagascar a la seva primera divisió. Vull dir, no va ser qualsevol divisió. Per tant, resposta incorrecta, però anem molt bé. 2-1, anem a per la quarta pregunta. Quin desastrós fet succeeix a les costes gallegues aquell 2002?
El Prestige.
Resposta correcta, molt bé. L'enfonsament del Prestige. El 13 de novembre comença a enfonsar-se el petroler Prestige causant una marea negra que resulta en una catàstrofe ecològica a la costa de Galícia. És considerat el tercer accident més costós de la història, darrere de l'accident del Columbia i l'accident de Txernòbil.
Molt sorpresa ella, la Mar, i molt sorpresos nosaltres d'aquesta quantitat de gols i damunt en pròpia porta, és així?
149, no m'ho he inventat, però és que a Madagascar se van dugar enfadar i van dir, vinga, tots cap dintre, en pròpia porta.
Ens els posem nosaltres els gols i a què no ens els posin els altres, no?
Correcte.
També sorprenent això de recordar el drama del Prestige, el Nunca Mais, eh?
Molt fort, que sigui el tercer desastre més car, eh?
Recordem aquelles imatges, el xapapote que coneixíem a l'època, i ara mateix, doncs, fa uns quants anys d'allò, però no ens n'oblidem, no ens marxa del cap.
Com
no.
Passa el temps, eh?
Sí, de moment manté aquest avantatge, l'ha sabut mantindre.
Molt bé, tres respostes encertades.
De quatre.
I una, doncs això pinta molt bé. A veure les dues últimes.
Escoltem-ho. Anem a per la següent pregunta, la cinquena. Quin famós cantant espanyol treu el CD Corazón Latino durant aquell any?
Bisbal.
Que ets fan del Bisbal? Doncs és correcte. El 15 d'octubre i un any després de participar a la primera edició del famós Operación Triunfo, treu aquest CD amb el qual aconsegueix guanyar ja el seu primer Premi Ondas. I anem a per l'última pregunta. Bé, de moment, no?
Sí, molt bé.
La setmana passada dèiem que Harry Potter i el Senyor dels Anells treien les seves primeres pel·lícules al 2001. És cert que totes dues
treuen la seva segona pel·lícula al 2002?
No.
Doncs incorrecte. És cert, és cert, és cert. Harry Potter el 15 de novembre treu La Càmera Secreta, que és la segona, i El Senyor dels Anells treu les dues torres ja al desembre, a finals d'any. Per tant, doncs, tot i ser finals d'any, les dues sagues repeteixen estrena un any després. Tot i això, molt bé. 4 de 6.
Gràcies.
Pues moltes gràcies a tu per participar i estigues atenta al programa perquè segurament, si ara ens ho diran el Gregori i l'Alba, pot ser que guanyis aquesta ampolla de vi de la cooperativa Falset Marçà. T'agrada el vi?
Molt, molt, m'agrada molt.
Sí? Doncs això segur que també ho tenen en compte.
Vale, doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies, Mar.
Adéu.
Adéu.
Li hem fet 6 preguntes d'actualitat sobre l'actualitat del 2002 i una setena que és si era fan de David Bisbal, que no sé si ho ha respost massa bé.
Sí, sí, bueno, ha fet un somriure que... Lo que sí que ha respost bé si era fan del vi, eh? Que així,
això sí,
que
sí, aquesta
no
pregunta l'ha tingut molt clara.
Ràpid i clar.
Molt bé, 4 respostes correctes, crec que no hi ha dubte en aquest cas.
No.
L'ha fet en família, que això també ens agrada el programa. Feia molts dies que no rebíem una concursant en família.
Compartir
a mi...
és viure.
Sí, compartir és viure, suposo que compartir aquest premi, aquesta ampolla de vi,
sí, si
gentilesa de la cooperativa Falset Marçà, i el tema dels anells i de Harry Potter que ens porta arrossegant cada setmana.
Sí, bueno, és que s'havia de veure la continuació. Sí,
la segona part. El que sí que no tindrà segona part serà el concurs la setmana que ve, però segurament que estirem aquí per acompanyar-nos revisant l'actualitat amb el Gerard. I tornem de repassar l'actualitat de 2002 amb el Gerard, amb el seu avanç informatiu, i on hem repassat la gasolina, el que ara seria un producte musical, la gasolina i tot el que acompanya el reggaeton. En aquella època era motiu de preocupació, com ho és ara també, perquè recordem que els majors contaminants provenen d'això, d'aquesta gasolina, d'aquest gasoil, del plom, del no plom i de tot el que envolta els vehicles privats.
Gregori, l'últim concurs de la temporada, t'ha agradat aquest apartat?
Home, ho fas força bé, tot
hem
i així.
Hem fet patir més d'alguna persona, em
tot
sembla.
Tot i així, tenim aquests empats que ens persegueixen fins a l'hora del programa, eh? Això haurem de mirar si podem ajudar totes aquelles persones a poder arribar al 6. De moment, en tota la temporada, sí, no hi hem arribat.
Gerard, jo et poso una estrelleta dorada.
Sí?
Sí.
Que bé.
Molt
bueno,
bé.
Doncs no fem esperar més a ma mare, que lo del corazón li agrada i ja sabem qui porta el corazón amb aquesta casa.
El corazón, et refereixes a les notícies en paper.
Correcte.
Totes aquelles notícies que ens portaran a tornar cada tarda i que es publiquen en paper a tots els diaris i revistes del nostre país. Bona tarda, Ana Torné.
Bona tarda.
A tu com et va això de la gasolina? Utilitzes dièsel, gasolina?
Jo, mira, estic en procés perquè m'estic traient el carnet.
Ah, molt bé, em sembla molt bé. Totes les generacions futures segurament que utilitzaran cotxes elèctrics, però de moment revisem
hauríem
tots aquests, totes aquestes notícies que em porta l'Anna Torné.
Que recordem que l'Anna amb lo del medi ambient està molt conscienciada.
Exacte.
Això sí,
tothom hauria d'estar-hi.
Què ens portes avui, Anna? Què ens portes?
Notícies de medi ambient.
Doncs mireu, la primera, 10 minuts. La Laura Escánez ja siente a Roma.
Ui.
Però no és que Alfonso Cuarón hagi posat la tele a tope i la coneguda influencer se n'hagi fet ressò a les xarxes, sinó que la filla que espera la parella, Laura Escánez i Risto Mejide, portarà el nom de Roma.
Veigots.
És bonic.
És un nom molt bonic.
Que és amor en revés i totes aquestes cursilades.
Això no ho havíem enganxat encara.
Jo tampoc, però pots posar-li...
Un nom al revés, sí.
No, nom d'una ciutat. Jo, imagina la meva filla, li poso Guiamets.
Home...
No sé, Marçà.
Cadascú posa el nom que
no,
vol
veritat,
als fills.
Veritat.
Li podríem ficar Abla, que és Alba al revés.
Oh.
I Ablar sí que un rato llarg.
Això cadascú es descriu com creu, i en aquest cas Risto Mejide i Laura Escánez doncs han triat aquest nom per la seva filla.
Clar. No sabem si la fabricació es va produir a la capital italiana, però el que sí que sabem, i continuarem sabent minut a minut, és l'estat del primer embaràs de la catalana, perquè ens ho explica tot a Instagram. Després dels primers 4 mesos de gestació, la model ja nota les primeres pessigolles a la panxa i per molt que sigui entranyable, jo espero i demano que no sigui el mateix patró de detalls quan arribi el moment.
Home, igual tenim un live de quan està parint.
Jo no ho dubtaria, eh?
La gent està molt loca, eh?
Bueno, però està bé perquè d'aquesta manera comparteix les experiències.
N'hi ha una que ho ha fet, la Verdelis. La Verdelis té 7 fills i ha gravat.
És veritat.
La prematura l'ha gravat.
Els set vídeos.
Mireu-lo.
Podríem acabar això fent la broma de que Risto serà avi, però no ho faré.
Que cruelet, Gerard, tio, com vols.
Que l'amor no té edat.
Bueno, lo que sí que té és temps per penjar-ho a Instagram, però...
Això sí.
Això sí.
I seguim amb la següent notícia, important també.
10 minuts també, Victoria Federica derroche de complicitat con Gonzalo Caballero.
Aquí sí que a Roma no, però a amor sí que hi ha.
Doncs això és el que han pogut fotografiar els assistents als Masters de Madrid, que, per qui no ho sàpigui, és un torneig de tennis.
Els Masters és tennis.
Sí, sí, perquè Masters a Madrid ja n'hem parlat
bastants,
d'uns altres.
Clar, jo pensava que eren d'aquells que regalaven, ja m'havia perdut.
No, 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 aquests són Masters de jugar a tennis.
Victoria Federica, la filla menor de la infanta Helena i de Jaime de Marichalar, té un noviet i aquest, com no pot ser d'una altra manera, és torero. Gonzalo Caballero no ha deixat ni un moment la mà de la infanta Victoria Federica i això, i la naturalitat amb la que la jove passeja el seu amor, han fet que se'n parli.
Mare, torero, diu que és.
Torero i infanta d'Espanya.
Més perdut que un torero amb un deixonsis de tennis.
L'afició de la Quinta en la línia de successió monàrquica als toros fa que es conegués amb el jove torero en una tarda de, pues, de toros.
Claro, ves.
Sembla ser que la relació té tota la pinta de fer-se oficial després de que al setembre passat comencés a caminar l'amor entre les seves venes. I jo em pregunto, quan un rei s'enamora, continua tenint sang blava?
No ho sé, l'únic que sé és que jo vomito purpurina.
Home, és que això de començar a caminar l'amor entre les seves venes no n'hi ha per a menys.
Això no hi ha per on s'aguanti. Jo com a molt de torero, el torero de Carmen.
I si us sembla, després d'aquest torero ja canviem de tema, eh? El tercer punt d'aquestes notícies en paper.
El País. Los vaivenes personales y profesionales de Marta Sánchez. La cantant, que no treu disc des del 2015, no sembla estar en un bon moment després de ser una clara hereva dels 80. La vocalista de Olé Olé, després de Vicky Larraz, i una de les protagonistes de la història contemporània, anant a Iraq per acompanyar les tropes espanyoles el 1990, va haver d'iniciar la seva carrera en solitari amb 7 àlbums i amb un èxit força reconegut dins el programa musical com el Colgando en tus manos el 2018 amb Carlos Baute.
Marta Sánchez, aquella que va anar a veure les tropes a Iraq i va cantar davant de tot l'exèrcit espanyol per doncs, defensar i animar-los a participar en aquella guerra.
I esta que cantava?
Aquesta Colgando en tus manos, que tu
has dit. Ah, vale, perdó, perdó. Ui, ui, ui.
És que clar,
se la van ficar hasta el programa.
Als 80 no havíem nascut encara.
Ja fa 4 anys que les aparicions de la cantant han estat rodejades de polèmica i musicalment no ha tret temes nous. El darrer, la lletra a l'himne d'Espanya, va portar-li força crítiques i la participació com a jurat en diferents programes de televisió, com ara Mira quién baila a Argentina o el recent Tu cara me suena, Antena 3. No han tingut un bon final per la cantant madrilenya, ja que amb aquests dos formats ha estat convidada a sortir-ne.
Massa bé no li ha anat, eh? Després de molts èxits en la música espanyola, des dels 80 als 90, ha tingut una baixada important.
La darrera va ser a la Noche de la Cadena 100, una gala que organitza l'emissora del grup COPE, en la qual es va acomiadar de la seva actuació dient «Buenas noches y gracias amigos de Cadena Dial». Pray for Marta.
Doncs sí que hem de pregar per la Marta, que últimament no ho està passant massa bé, i des d'aquí la volem animar a continuar creant aquesta música que ens feia ballar als 90 i que espero que ens segueixi.
Sí, aquesta música, si l'himne d'Espanya, no sé si jo, eh? Però això és una cagada bastant heavy, però no sé si ho sabeu, que l'altre dia a Badalona li van tirar ous.
Doncs sí que és veritat que les festes de Badalona va ser increpada per un col·lectiu de persones que li van tirar ous només començar la primera cançó. Van suspendre el concert en nom de l'Ajuntament de Badalona.
Sí, pel cutis no era, perquè els crits eren faig a faig, vull dir, no sé si és forma part d'un tractament de cutis o no.
Però per què li deien això? Perquè està liada amb no sé qui, no?
Ah, això ja no ho sabem,
Que no ho ha sentit, que li va ficar lletra al Deixonsi d'Espanya i van a no sé on.
Ah, m'havia perdut, havia
desconnectat. Currículum ni té, i no són les campanades, tampoc.
Doncs ànims a Marta Sánchez, que esperem que continuï creant aquesta música, aquestes cançons que ens fan ballar des dels 80 fins avui, i que continuï formant part d'aquestes nits de farra amb nosaltres. També li volem donar aquestes mateixes indicacions a l'Anna Torné. Moltes gràcies.
A vosaltres, Gregori.
I que continuïs també formant part de les nostres farres aquí els dissabtes a Ràdio Falset. Ai, tornem de seguida.
Ara que arriba el moment de presentar la declaració de la renta, Just Trillers Assessoria Integral posa al teu servei la professionalitat, rigor i confidencialitat de tot el seu equip. Som especialistes en l'àmbit fiscal, laboral i comptable, a més de temes civils i mercantils per particulars i empreses. Vine ara i et farem la declaració de la renda o et revisarem i confirmarem l'esborrany. Just Trilles Assessoria Integral. Ens trobaràs a l'Avinguda Catalunya, 12 baixos de Falset, i al telèfon 977 83 17 27. Vols fer un maridatge diferent? La cooperativa Falset Marçà t'ofereix la seva terrassa de rancis perquè puguis fer un maridatge dels seus vins i productes de la zona mentre veus com es pon el sol. Maridatges a la posta de sol a la cooperativa Falset Marçà. Tots els divendres amb reserva prèvia. Cooperativa Falset Marçà. Amb tu des de 1912.
Tornem de la publicitat, preparats per escoltar totes aquelles notícies que ens porta l'Alba Roda, que retrobem de nou. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta tarda et veig molt animada i això vol dir que parlarem de coses com a mínim positives.
I tant. Ja tenim aquí la revolució en el món del casori.
Doncs sí que és positiu.
Deixeu d'anar a Sant Gregori a fer-vos fotos que el vestit deixa de ser blanc, sí, ja d'entrada, i es posa-vos l'arena roja de les sabates, que l'última moda en weddings ha arribat. Casar-se on vas conèixer la teva parella. Padrines, on vau conèixer els vostres marits?
Ui, cuidado, cuidado, que aquestes preguntes millor no fer-les tan a la lleugera, eh?
Clar, és que això pot ser una mica sospitós, eh?
Vale.
A veure com van les respostes i a veure com va aquesta notícia.
El cas del Michel Belau i el Ron Peterson van conèixer recollint la seva maleta a l'aeroport de Cleveland. Ja feia 2 anys, la parella no va parar fins a aconseguir convèncer els responsables de l'aeroport per encabir 125 convidats i celebrar la cerimònia en plena cinta transportadora.
Sí, es van conèixer allà, no? Es van conèixer allà i es volien casar en el mateix lloc.
Igual devien estar a la mateixa maleta pensant-se que era la seva, vés a saber.
També pot ser. Poseu-hi algun any distintiu, quan viatgeu.
El seu objectiu, casar-se on s'havien conegut, va poder-se complir fa unes setmanes quan els nuvis van donar-se el sí en un aeroport amb menjar d'avió, avisos acústics per cordar-se el cinturó i soroll de rodes gastades i sabates de taló ample.
Amb el del menjar no calia, potser tota la resta sí que estava bé, però menjar a la teva boda com es menja en un avió...
Així era més real. El que sí que no sé si van poder passar el control de seguretat, les cerveses que es devien prendre. M'ho imagino la necessitat d'ampolletes de 50 centilitres entre Bombay i tònica Schweppes.
La quantitat és aquesta, eh? Una mica els líquids que es poden passar en les aduanes dels aeroports és això, però em sembla que alcohol no, eh?
Lo guai és que si feien el viatge de lluna de mel, mira, ja podien sortir des d'allà.
Directament.
No?
Després del convit, després de passar per la cinta, com si diguéssim, que seria passar per l'altar, com nosaltres ho diríem aquí, doncs allí passem per la cinta i directament d'aquesta cinta van a la lluna de mel.
Si la gent fes això, igual se casarien, hi haurien moltes bodes a patxar. No seria tan romàntic.
Ves a saber, casar-se als lavabos d'algun poble.
Seguim, perquè també ens posaríem en un jardí d'aquests que estem acostumats a no saber sortir.
Exacte. I tu que has dit lo de la lluna de mel, anem a parlar de la lluna.
La dada imprescindible va de la lluna.
Sí, la lluna té arrugues.
Ai.
Com que té arrugues la lluna?
Sí, sí, segons ha publicat la NASA, la lluna s'està aprimant i la seva superfície va arrugant-se com una pansa. Aquesta és la conclusió a la que ha arribat Thomas Waters, del Centre d'Estudis de la Terra i Planetes del Museu Nacional d'Aire i Espai d'Estats Units. La Lluna s'ha aprimat 50 metres en els últims 100 milions d'anys.
Doncs ja m'explicaràs tu quina dieta és aquesta, eh?
Aprimar-se 50 metres, que això, aquí la proporció la tenim d'una altra manera.
Però amb 100 milions d'anys, eh?
Clar, això és veritat.
No hi arribem a tant.
Tant temps de dieta, cuidado.
Ho hauríem de fer proporcionat, perquè imagineu que perdo 50 metres.
Clar.
No em quedaria.
Si no els tens.
Per això. Les marques que han fet més profundes degut a la pèrdua de volum de l'astre ja van ser detectades en el viatge de l'Apolo 17, el 1972, quan els vehicles tot terreny que conduïa Eugene Cernan, Harrison Smith, ja circulaven amb dificultat per la superfície lunar.
D'allí ja van trobar una mica que alguna cosa no anava bé, que hi havia força problemes orogràfics i que la Lluna, doncs, en aquest cas, estava en fase de règim.
Que raro, quins estudis. No sóc jo ningú per contradir amb aquests bons senyors.
I parlant de dietes.
Dietes lunars, eh?
Rares.
Molt bé.
Aquí tinc un llistat d'unes quantes dietes, a veure quina vosaltres
seguiríeu, si es donés el cas.
Si es donés el cas, però que tampoc no ens arribaríem a primar 50 metres, eh?
Home, segur que no.
Que tampoc us fa falta. No us fa falta.
Perfecte.
Tenim la dieta del cuc.
Ah,
del cuc o del cucurutxo?
No, no, no. La del cucurutxo és fantàstica per l'estiu.
Dic, igual s'ha deixat alguna lletra.
No, no, la del cuc. Es veu que és una moda que va començar al segle XX, on la gent es prenia ous de cuc en pastilles, ja que creien que els animals es menjaven el menjar que tu ingeries. I ja quan acabaves la dieta, te prenies unes altres pastilles, sí, que antiparàsites, que eliminaven aquests cucs.
I llavors tot baixava pel mateix forat.
Ai, quin asco.
Déu-n'hi-do. Doncs
jo
això,
crec que aquesta no, eh?
La cantant d'òpera Maria Callas en feia ús, es veu.
Ah, mira. Estava bastant prima, però jo crec que no seguiria aquesta dieta, eh?
Quina dieta més tenia?
Una altra, la dieta Fletcher, del segle XIX.
Que és la detectiu aquella, no? La Fletcher?
Sí.
La senyora Fletcher.
Bueno, no, 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 va per aquí la cosa. No. Resulta que és una tècnica que és, consisteix en mastegar 32 vegades cada mos.
Així, clar, estàs menys
32
estona.
Vegades.
El que passa que si vas a sopar amb colla o amb la teva parella, pot allargar-se força i el postre segur que no el compartiu.
Home, si la feu tots junts, mira encara. Però si la fas tu sol, amb un grup d'amics, quan vagin pels postres, tu encara estaràs per l'entremès.
Te quedes sol. Quan facin els gintònics, encara aniràs per el primer plat.
També.
Una mica complicada, a veure la següent, si ens convé una mica més.
La següent és la dieta de la vella dormint.
Ah, aquesta pinta bé. Aquesta pinta bé.
Aquesta consisteix en tens gana i te'n vas a dormir. Així se te passa tot.
Clar, si dormes no menges.
I ximpum.
Clar, sí. Si dormes no menges i
molt
sí.
Bé, quin gran pensador que hi ha fet aquesta dieta.
De moment ens quedem amb la tercera.
Home, i tant.
La quarta no us deixarà indiferents. La dieta d'orina. Aquesta consisteix al prendre a l'inici del matí un deliciós gotet d'orina de dona embarassada.
Què dius?
Això és una mica complicat.
No ho sé. Jo no sé què dir-vos.
Si la vols seguir, cada 9 mesos hauràs de canviar de proveïdor.
Jo me quedo fastiguejada per tot el dia, si has de fer això.
Ens quedem amb l'anterior, la de la vella durmiente.
Me'n queden tres.
Molt bé.
La dieta del cotó,
Mira.
Que és la que fan algunes supermodels i ballarines, que es tracta d'ingerir boles de cotó per sentir-se més plenes.
Sí, com a cotó fluix que posem a les ferides, ens l'engulliríem.
Efectivament.
Ai, mare meva.
A mi només me fa mania de tocar el cerollet aquest, imagina't en passar-te. Deixo aquí, passo de llarg.
Fora.
La dieta de la sopa de col, durant 7 dies i res més.
Ai. Ah, només sopa de col. No sopa de caracol, com la cançó.
Jo estava pensant això ara.
No, no. Crec que si fas la dieta de la sopa de col i balles sopa de caracol,
no
jo
sé.
Crec que llavors...
La del caracol.
Sí, clar,
la de caracol la deuen fer la plec de Lleida, però no, no és el
no
cas.
No és aquesta, és col potser, d'aquesta...
Potser prefereixo dormir que menjar col, però aquesta té una cosa molt positiva, que dura 7 dies, eh?
Això clar, llavors ja està.
Tindré. I ximpum, no?
Ja està. Sí. I l'última.
L'última, la dieta magnètica.
Que això no es deu tractar de menjar res de ferro, ni d'imants, ni d'aquestes coses.
No, espero que no, eh?
No, no. Nick Smith, que és el creador d'aquesta dieta, divideix els aliments en dos tipus, sí? Depenent de com interactuen en la nostra salut. Els primers són aliments en magnetisme vigoritzants, com ara fruites, grans sencers, verdures, carns, magres i fonts riques en antioxidants, i després hi ha els aliments de magnetisme contaminants, que són els que s'han d'evitar, com el sucre refinat, la farina blanca, els aliments rics en colesterol, etc.
Molt bé, doncs es tracta de triar un grup dels dos, els que són de magnetisme vigoritzant, i descartar els que són del magnetisme contaminant.
Bueno, aquesta s'assembla més a les dietes d'avui en dia, no? Que tens uns aliments que sí i uns aliments que no, perquè els totes les altres, déu-n'hi-do.
Els que són prohibits i els que sí que podem consumir. Mi, eh? No sé en quin ens quedem, Gerard, tu com ho veus això?
Jo menjo col 7 dies i a la setmana torno al lío, eh?
Molt bé, també pots menjar col 7 dies i dormir-ne 7 més i et serà
ja,
doble aplicada. Moltes gràcies, Alba, per aquestes receptes, per aquestes opcions a l'hora
a
de menjar. No ens aprimarem tant com la lluna, però sí que podem seguir escoltant Radio Falset. I a les portes de Sant Joan, d'aquesta experiència que vivim tan màgica, la nit més curta de l'any, amb petards, coets i flames per tot Catalunya, connectarem ràpidament amb les revetlles que s'estan preparant ara mateix a tots les ciutats i els pobles de Catalunya. Ràpidament connectem amb Joan Anton, que ens acosta la informació de l'exterior aquí, a Ràdio Falset. Bona tarda, on et trobes?
Doncs sí, un any més estem a les portes de Sant Joan, on els petardos no paren de sonar. Ja són uns quants dies que fa que la mainada no para de tirar coets en sortir de l'escola i molesta els avis i àvies, que l'únic que esperen és una vida més tranquil·la i en pau, tu, que els seus darrers dies estan en aquest món. Però la canalla, amb calça curta i acompanyada d'una bossa de plàstic d'aquest que contamina tant, no para de la seva missió de celebrar la nit més curta de l'any durant tota una setmana i mitja. Si no fos perquè el metge m'ha prohibit, ara mateix us estaria parlant des de l'obrador d'una pastisseria d'aquí a la Quartera, on ja es preparen les coques de Sant Joan, de crema, de llardons, de fruita, però és el que té el colesterol a la meva edat que t'impedeix fer connexions a fronts de guerra, a la Gaza ocupada, a la línia de la bolleria de Mercadona i a una pastisseria artesania. Que fort, no, això del colesterol?
Que fort lo què?
Es veu que hi ha colesterol bo i colesterol dolent, com si fossin bolets, tu, això. O cunyades. La cunyada de ma germana sí que és dolenta. Però no dolenta d'ell, mira que dolenta és. No. Dolenta tipus la madrastra la senyorita, eh? Una llengua que talla, tu. Aquesta sí que li fotria un bon petardo.
Sí, deixem-ho aquí, que la cosa es complica. I amb aquest programa posem punt i final a la temporada. Tot i així, el Gerard ens ha continuat repassant l'actualitat del 2002.
Posem punt i final amb aquest concurs, que això vol dir que no ens envieu res més a Instagram, però la setmana que ve, amb aquest especial que farem, repassarem el millor concurs, Gregori.
El millor concurs, que no sé si és el que té més encerts o el que ens ha portat més entretinguts.
Ho estic pensant i no sé quin ficar, perquè normalment és l'invers. El que té menys encerts és el més divertit. Ja ho veurem.
Això és una màxima que es compleix aquí a les notícies. Podeu seguir escrivint-nos, seguint-nos a Instagram, perquè d'aquesta manera, si hi ha pròximes temporades, sereu els primers a saber-ho. Com les notícies de l'Anna, que també som els primers en saber-ho.
Exacte. Jo, si tinc una filla, ja sé com posar-li un nom d'una ciutat. París, New York... Queda superbé.
O algo cursi al revés, també queda superbé.
També.
Molt interessant. El que passa és que el pati de l'escola allò serà com la OTAN, eh?
Sí.
Una mica complicat. Les notícies de l'Alba, no sé si són complicades.
Nois, jo ja estic pensant si me caso o no ho faré, però tot i això el que us vull dir és la setmana que ve, padrines, recordarem els millors consells que us he donat.
Els millors consells de l'Alba, els millors concursos, les millors notícies, les millors connexions i les millors trucades a l'Esperança farem la setmana que ve en un programa especial, però tot seguit acabem. I acabem el programa amb la predicció per al cap de setmana. El Jordi està preocupat pel temps, ja que aquest cap de setmana a Reus són les festes majors de Sant Pere i el programa Tontolla.
Desconfiat. Amb el bon temps que fa, aquests de Reus sempre toquen la pera, eh? Que no us faran capital de província, que no teniu platja i tampoc equip de futbol.
Des d'Andorra, el Josep i la colla participaran a les Falles d'Andorra a la Vella, demà a la nit. Les Falles d'Andorra, no les de València, que són al març.
Sí, claríssim, les Falles d'Andorra. I això què és? També cremen ninots? O aprofiten per fer cara
no,
a la brasa?
No, exactament. És com si portessin a passejar un tronc en flames.
Mare meva, això fan a Andorra. És que no n'aprenen. Aquí el que traiem a passejar són els gots de plàstic del Corre Baix. I això no em digueu que no és una mica més divertit.
I l'última predicció del cap de setmana d'aquesta temporada. Estàs preparada?
Preparadíssima.
La Maria de Terrassa. Imagina't si hem arribat lluny en una temporada. Passarà el cap de setmana del 6 a Calella, de Palafrugell, escoltant havaneres en un barco que té, diu, el seu marit amorrat al port.
Home, Maria, quina enveja. No per lo de les havaneres, que te les podries estalviar, sinó per la barca. S'imagineu passar l'estiu en una barqueta, sense haver de fer res, sí, al mig del mar, al sol tot el dia com a llangardaixos i sense cuinar, anar a comprar, sense menjar, ni poder anar al lavabo, home, ni una dutxa, tota plena de sal, suada, amb la mateixa roba, sense internet, sola. Millor ves a lo de les habaneres, eh? I quan torni l'avi de Cuba, tu també te'n vas cap a casa.
Moltes gràcies, Alba Roda.
A vosaltres.
Gràcies, Gerard Sánchez.
Gràcies a tu també, Gregori Oliver.
També ens ha acompanyat l'Anna Torné, l'Antonio Viols, la Gisela Escoda i a la producció el Blai Brull. Això són les notícies, un programa que no és d'actualitat.